Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Bona tarda, Ricky. Et veig molt engrescat avui.
Mira, és la música que m'engresca.
Ah, t'engresca la música.
La música m'engresca.
Molt bé, molt bé.
Què tal? Benvinguda. Gràcies, Candela. Aquí estem, com sempre, compartint amb aquesta bona gent que tenen a bé, doncs, escoltar-nos aquesta segona part del Passeu sense trucar aquí a Ràdio Valira, cadena Pirenaica. La veritat és que, bueno, continua la calor, que de moment continuarà, eh? Però bueno, mira, escolta, què vols fer-hi? Estem a l'estiu.
Això sí.
Ja està,
això
ja,
sí.
Està, ja està, ja està. També s'està molt bé a les piscinetes.
Sí, si pots estar-hi, sí.
També s'està molt bé a la platja.
També, si pots estar-hi, sí. També s'està molt bé sota un arbre a la muntanya.
O sota un cirerer florit, murmurint
d'abelles. No, ja no estan florits.
També sota una palmera.
Això sí.
Vigilant, això sí, que no et caigui cap coco.
Ah, això mateix.
Ni tampoc està al damunt d'una palmera, que pots caure com li va passar al Guy Richards. En fi, bueno, doncs res, aquí estem, com sempre, per compartir amb vosaltres aquesta segona part del programa. I avui començarem recordant una cosa que, ostres, és que va tenir una època sensacional.
Home, sí.
Qui no el tenia?
Era una novetat.
Era una novetat. Clar. I qui no tenia un Walkman?
I es va presentar el 1979. Veita. Mireu, ja si fa anys, en fa 46, Veita. De la mà de l'empresa japonesa Sony. Reproduïa els casets.
Exacte, exacte.
I anaves amb els auriculars.
Exacte. Doncs pues mira, jo ara que...
Encara en tinc un.
No, ah, no? Tenia. Oh. No sé, el vaig perdre.
Ai, coix.
Amb tants
si
trasllats i tant. Home, no, en vaig tenir diversos. Oh, home, i tant. Jo anava comprant Walkmans a mida que anaven millorant les prestacions, eh? I sí, em va fer molta pena perdre'l, perquè a més era molt guapo, a més era un Sony, de l'últimíssima generació, o sigui que em va saber molt, molt de greu. Però vaja, 1979, tot Déu amb Walkmans, i, bueno, clar, lo casete.
Pues clar.
Les casetes. Crec que ara l'únic que va amb Walkman encara és el Joan Porta.
Això mateix. Sí.
Des d'aquí una salutació.
Joan Porta, sí senyor.
Exacte.
El 2010, Sandro Rosell, Sandrusco pels amics...
Sí.
Assumia la presidència del Futbol Club Barcelona.
Correcte, correcte, correcte. I també recordarem un 2011, en aquest cas, un dia com avui, 1 de juliol, que la policia va detindre, no?, a Teddy Bautista, el líder del grup aquell, Los Canarios,
sí.
Que aleshores era el director de la Societat General d'Autors d'Espanya.
Sí, i mira...
I
veus?
També 8 directius més per delictes societaris i, no t'ho creuràs, apropiació indeguda de calés.
És que...
Sí,
és
bueno,
que...
És que...
Furguis allà amb furguis, noi, la cosa...
No para.
Mare de Déu.
Oh, mira, ahir em quedava sorprès, jo no ho sabia, i em vaig quedar al·lucinat. T'ho juro que no ho sabia quan ho va dir una senyora que habitualment... Bueno, és una senyora que es dedica al món de l'advocacia i tal... i que participa en una d'aquestes tertúlies de la tele, i va comentar que a la presó ha anat el Santos
Soto
Ferran,
del Real, no?
Soto del Real, hi han uns mòduls especials per polítics corruptes. Hòstia, em vaig quedar, dic, per favor... Mòduls especials, cel·les especials per polítics corruptes.
És molt trist.
El pas que anem, no sé si n'hi hauran prous, eh?
Doncs potser que s'haurà d'adequar tota la presó de Soto del Real, eh?
Crec que el Cerdán està on estava el Junqueras.
Ai, Déu meu,
sí,
senyor.
Sí, perquè els presos polítics
van
anar allà.
A Soto del Real, sí senyor.
Sí. Bueno.
Anem amb les audiències. Ahir a El Hormiguero tenia l'actor espanyol Miguel Ángel Muñoz i va fer... un 15,1, 1.701.000 persones. I la revuelta, doncs, no va fer tant, clar.
No. Bueno, però tampoc li va anar malament.
Oh, però hi ha una distància, eh?
Home, sí, considerable. 1.241.000 espectadors veient a un tal Rolf Schreider i Carolina Iglesias.
Uh-huh.
També hi havia ahir futbol, a més amb una gran sorpresa, perquè el Fluminense...
Fluminense...
De Rio de Janeiro, doncs va eliminar a l'Inter de Milà. Cap a casa, com aquesta matinada, cap a casa també el Guardiola sí. i el seu Manchester.
Tenien ganes ja de vacances.
Es veu que sí, es veu que s'han deixat guanyar. S'han deixat guanyar. Bueno, doncs aquest partit entre l'Inter i el Fluminense doncs, van aplegar 1.239.000 espectadors.
I...
Clar.
Especial el objetivo, a la sexta...
Anna Pastor.
Cerdán a la cárcel.
Sí, senyora.
21 hores, 39 minuts, un promig de 588.000 espectadors i espectadores.
Sí.
I tenis.
Tenis, sí, tenis. Perquè s'està jugant Wimbledon. Sí. I ahir hi havia el partit entre Fognini.
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 Sí, Fognini.
I Alcaraz, que li va costar, eh? Li va costar, però molt, eh?
Però al final va guanyar
l'Alcaraz, va guanyar. 167.000 espectadors. I ahir s'acabava Masterchef.
Oh.
Sí, concretament l'edició número 13.
Guaita.
I va acabar amb un rècord de temporada amb 864.000 espectadors. Però, guaita bé, porten 13 temporades.
Sí.
La primera temporada...
Era la novetat.
Era la novetat. Eren 5.524.000 espectadors qui seguien el programa. I en aquest cas, doncs, 864 a la 13a temporada. Bueno, tot s'acaba, tot es crema.
Ha baixat bastant.
I tant.
Marta Flick ja té substituta al programa Todo es Mentira.
Fa molt bé aquesta nana.
Mm?
Sí, sí.
Mediaset enganxa en l'informatiu matinal de Telecinco.
Exacte.
A partir d'aquest proper dilluns, 7 de juliol, la copresentadora d'aquest programa, com us dèiem, Todo es Mentira, al costat de Risto Mejide o Pablo González Batista, serà Laila Jiménez, que fins aleshores presentava l'informatiu matinal de Telecinco al costat de Bricio Segovia.
Sí, tot això ja... Podem dir, també comportarà tota una sèrie de canvis als informatius de Telecinco.
Home, esclar. Home, no es poden quedar sense presentadora.
Evidentment.
Si se'n va a Toro és mentira.
Evidentment.
Sí.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. L'univers del Miralles.
Doncs apa, Li.
Apa.
Apa, anem.
Anem
a l'univers del sí. Miralles.
Agafem la línia circular.
Anem, sí. Agafem sí, la línia que vulguis.
Sí, la línia circular, sí.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Abans d'acabar temporada, el que haurem de fer és una mica de repàs al que s'esdevindrà aquest estiu, no?
Sí, no,
tindrem les llagrimetes i tot això, que no faltin.
Fins a l'agost les llagrimetes no arriben.
Les làgrimes
de Sant Llorenç. A veure, descobrir un planeta fora del nostre sistema solar, ens dius, pot semblar una cosa d'astrònoms professionals, sí. Però sembla que no és així.
No sempre és així.
Ah,
no. La veritat és que és a veure, descobrir un planeta fora d'un sistema solar és complicadíssim. És complicat. Per què? Perquè el mètode més utilitzat avui en dia és veure passar el planeta per davant de l'estel. Quan passa el planeta davant de l'estel, la llum de l'estel canvia una miqueta. Una cosa molt, molt fina, molt fina. I aquest trànsit que en diuen, com passa pel davant, pot durar unes quantes hores. Durant unes quantes hores canvia la llum, després torna al normal.
Yeah.
Però vés a saber quan tornarà a passar. Mm. Això depèn de la distància a la qual el planeta es troba del seu estel. Pot estar, si està molt a prop, pot estar uns dies, potser unes hores. Si està molt lluny, com Júpiter, pot estar uns anys a tornar a passar. Si està com la Terra, pues, tarda un any, no?
Yeah.
Però, o si està menys que la Terra, pues, pot tardar uns dies, un centenar de dies. És el cas d'aquest planeta que s'ha trobat nou,
sí.
Un exoplaneta que es diu TOY4465b, que està al voltant d'un estel que està uns 400 anys llum de nosaltres. És un planeta que té 6 vegades la massa de Júpiter, però només és una vegada i 1,25 vegades la dimensió de Júpiter. És a dir, que és molt més dens que Júpiter. Segurament perquè hi ha una part rocosa. No és només un planeta de gas, sinó que és un planeta que també hi ha una part que és densa de roca o d'aigua, vés a saber, no ho sabem exactament encara, i que es troba a una distància del seu estel que és 0,4 vegades, és a dir, un 40% de la distància que la Terra es troba del Sol. I doncs dona la volta a aquest estel en uns 100 dies, 102 dies exactament. Ho va observar un satèl·lit de la NASA que es va llançar l'any 2018, que és el TESS, que és el Transit Exoplanet Solar Survey, que és un satèl·lit que té un camp molt gran, que observa molts estels a la vegada i que mira aquestes variacions de llum que tenen els estels que poden significar l'existència d'un planeta, que hi ha un trànsit d'un planeta al davant. En va veure un en aquest estel, i doncs va descobrir aquest planeta, però per confirmar que aquest planeta existeix, se n'ha de veure dos, perquè un sol trànsit pues, podria ser una miqueta de soroll, una miqueta de variació intrínseca de l'estel. És a dir, si se'n veu dos i amb regularitat, en un període que es correspon o que tindria de ser un planeta, pues, aleshores confirmem que existeix aquest planeta. Però no és senzill que els telescopis que teníem a la Terra i fins i tot el TESS pugui tornar a observar aquest estel en el temps que es necessita i en el moment que es necessita. Aleshores, què es fa? Es crida a una xarxa d'astrònoms aficionats que es diu la Unistellar Citizen Science Network. Unistellar és una companyia que fa telescopis robotitzats, que observen el cel i que són tots més o menys igual, i que tenen un detector CCD que es pot connectar amb un ordenador i que treballa juntament amb el SETI. El SETI és aquesta organització que és la que busca vida extraterrestre. Però, doncs, per buscar vida extraterrestre s'han de buscar també planetes en el qual hi pugui haver vida extraterrestre. Doncs el SETI, amb aquesta xarxa d'aquesta empresa que ven telescopis, és una empresa francesa, està situada a Marsella, la gent que compra aquests telescopis es ponen a apuntar en aquesta xarxa, fiquen el seu telescopi, el SETI us hi diu, heu d'observar aquest estel, i es fiquen a observar aquest estel i pues, poden observar les variacions de lluminositat pues, en un període molt més gran que no pas ho poden fer els telescopis professionals que tenen un temps limitat d'observació i que tenen molta pressió de molta gent que hi vol observar, doncs s'hi poden dedicar més que no pas als professionals, aquests aficionats. I doncs aquesta xarxa, 24 astrònoms aficionats es van apuntar a observar aquest estel, 24 aficionats de 10 països diferents, amb aquests telescopis que es diuen el F-Scope, que és el disseny que ells distribueixen, i van veure el segon trànsit necessari per confirmar l'existència d'aquest planeta. I doncs ara han publicat tots junts, els astrònoms professionals amb els astrònoms aficionats, han publicat un article confirmant l'existència d'aquest planeta, i doncs que demostra l'utilitat. No és el primer que descobreixen d'aquesta manera, n'hi ha d'altres, i pots anar a la web, et pots comprar el telescopi, vas a la web, t'apuntes, hi ha un petit curset, un petit tutorial que són uns 15 minuts, en 15 minuts aprens com funciona el telescopi i com has de fer per observar i per enviar les dades en aquesta xarxa i bueno, després només l'has d'instal·lar en un lloc que estigui bé per observar, fora de contaminació lumínica, millor està en el camp, fora de qualsevol ciutat, evidentment, i pots contribuir a la ciència gràcies a aquestes, en aquesta xarxa. És una manera de fer ciència sense ser professional i de contribuir al descobriment d'aquests exoplanetes.
No deuen ser baratos, no, de tota manera? Els
com vols un, ara?
No. No conec el preu, no sé el preu.
Deuen tenir un preu, això.
Home, sí, esclar.
Heu d'anar a la web de Unistellar i allà suposo que hi ha el catàleg i veieu com costa. Tampoc crec que valguin molt,
No. Clar, no valen com un James Webb.
No. Hi ha desenes de milers de persones apuntades, són telescopis que estan a l'abast de gairebé totes les butxaques.
Tu en tens algun, de telescopi?
En tinc un de quan era jovenet, però no, ja no. Ta pobret està ja... Està ja de relíquia.
Per fer bonic, no?
Per fer bonic, sí.
D'adorno, eh?
No el toques, però si el toques es desmunta una mica.
És un pongo.
Home, és un record, no?
Sí,
és un record.
Però jo d'aficionat, és que va ser una decepció. El primer cop que vaig observar pel telescopi, jo em pensava que veuria estels i cometes i planetes i tot, tot negre.
Estava núvol aquell dia, home.
No, és que estigui súbol, és que no. Si no apuntes a bon lloc, clar, després sí, vaig apuntar a la Lluna, i vaig apuntar a Júpiter, a Saturn, i doncs sí que vaig veure alguna cosa, però tampoc no era el que jo m'esperava. Tenia 7 o 8 o 9 anys, era molt jovenet. Però bueno, l'interès el vaig tindre després.
Ja me'l veig, amb el telescopi, el Joan Marc, amb pantalons nets curts. Sí,
no, i a l'època, allà on estàvem a l'època, era bastant fosc, perquè no hi havia veïns i tampoc hi havia il·luminat públic i fa molts anys això. Ara ja no es pot observar de casa meva.
Bueno, ara parlem de telescopis seriosos i d'un telescopi...
Parlem del James Webb.
Del James Webb, que hi ha notícies.
És una altra manera de detectar exoplanetes. Tindré un telescopi que costa 10.000 milions de dòlars.
Però això ja és en plan professional.
Evidentment és en plan professional i aquí no és utilitzant el trànsit, no és veient el planeta que passa per davant de l'estel, que tu no veus el planeta, ho veus el canvi de llum de l'estel. Però aquí el James Webb té la capacitat de veure directament aquests planetes. I ha apuntat a un planeta de l'estel C. Antilae. C. Antilae és un estel molt jove, és tan jovenet que el seu sistema solar encara està en formació. És a dir, veiem aquest sistema solar com era el nostre fa uns 4.000 milions d'anys. Aquest sistema solar potser té uns quantes desenes o centenars de milions d'anys d'antiguitat i el que veiem, a més tenim la sort de veure'l des del pol, des de dalt, no ho veiem de costat, veiem des de dalt, veiem l'estel en el centre i al seu voltant tot un núvol de pols i d'asteroids i de coses que estan allà voltant, que està distribuït en 3 anells diferents. I el que ha fet el James Webb és anar a mirar amb infraroig, amb un d'aquests anells, ha vist una petita osca, un petit foradet, en el qual s'hi veu al centre el planeta que s'està formant. És un planeta nou que fa 100 vegades la massa de la Terra. Segurament és un protoplaneta, és a dir, que encara està molt calent, és a dir, s'està formant, està rebent, perquè està enmig d'una zona on hi ha molta cosa que està voltant, una miqueta la Terra com quan es va formar, però aquest és bastant més gran, és 100 vegades la massa de la Terra. Per exemple, és més petit que Júpiter, només fa un 30% de la massa de Júpiter. Tot i tot, és el planeta més petit que s'ha observat mai directament, que s'ha obtingut mai una vegada, una imatge. És 10 vegades més petit que el següent que s'ha observat directament. No se n'han vist molts, de planetes directament, és complicat. Però el James Webb té aquesta característica que té un coronògraf, és a dir, que pot tapar la llum de l'estel i llavors pots veure millor que hi ha al voltant, perquè si no la llum de l'estel et t'il·lumina tant que no veus el que hi ha al voltant. L'has de tapar. Aquí, quan, per exemple, quan volem mirar el sol i volem veure la corona del sol, també hem d'utilitzar un coronògraf.
És complicat.
Coronògraf.
Justament per veure la corona solar, si no, la llum del sol tapa aquesta corona solar, que és molt més feble. I doncs el James Webb ha pogut veure aquest planeta que li hem ficat el nom de TWA, és com l'antiga companyia d'avions, la TUA.
La TUA, sí.
TUA 7B. I s'ha pogut veure, es pot veure directament, a més, amb infraroig, perquè és un planeta, la temperatura d'aquest planeta deu estar entre els 93 i els 200 graus. O està tan distant del seu estel, doncs, és un planeta que és bastant fred, no és un planeta calent. Però el ser fred emet en infraroig mitjà, que és l'utilitzat que pot observar el James Webb, i doncs pot veure aquests planetes que potser d'aquí uns quants anys, o quants anys, uns quants milions d'anys, poden ser planetes en els quals hi pot haver vida.
Pot haver vida.
Però bueno, és el primer que observa directament el James Webb, és el primer que troba el James Webb directament, no serà l'últim, segur.
No, segur, segur.
No serà l'últim.
Espavilat, el James.
I per acabar, ens vol explicar una curiositat.
La curiositat de la setmana. Bueno,
una curiositat, més aviat és un misteri que s'ha resolt. Però s'ha resolt força ràpid. El juny del 2024, un dels grans radiotelescopis que hi ha a Austràlia, a l'ESCA, l'Square Kilometer Array, Square Kilometer és un quilòmetre quadrat, és un radiotelescopi que té una amplada d'un quilòmetre quadrat, és a dir, que és un dels grans, un senyor radiotelescopi.
Sí.
I va detectar una emissió de ràdio molt curteta, va durar uns 30 nanosegons, molt curteta, però molt similar a les emissions de ràdio que provenen d'altres galàxies, que en diuen els Fast Radio Burst, és a dir, els flashos d'emissions de ràdio. Molt curtets. Se'n veuen milers en el nostre voltant. No se sap ben bé a l'origen encara d'aquestes emissions de ràdio. Es suposa que provenen d'estels particulars que en diuen magnetars, que són estels amb un camp magnètic molt potent i que quan el camp magnètic s'orienta cap a la Terra fa una emissió de ràdio potent que ens ve dirigida cap a nosaltres, però molt curteta. Estan en rotació i el camp magnètic va voltant i de tant en quan ens fan aquestes emissions. Però la veritat és que no sabem el seu origen. Se n'ha detectat de molt llunyans, a milers de milions d'anys llum de nosaltres. És a dir, que realment són emissions potents. Aquesta va ser molt curteta, però va ser tan potent que va tapar la resta del cel amb ràdio. És a dir, que va ser una emissió potentíssima, curta, però molt potent. Això al juny del 2024. També era de les més curtes que s'han vist mai. Doncs això va fer que s'investigués el seu origen i intentés descobrir què podia haver provocat aquesta emissió i d'on provenia. Doncs al final han trobat que l'emissió no venia d'una altra galàxia, no venia fins i tot de... Bueno, sí que venia de la nostra galàxia, però en realitat venia del nostre entorn més pròxim, venia d'un satèl·lit que està en òrbita al voltant de la Terra, un satèl·lit de la NASA, que es diu el Relay 2, però és un satèl·lit que està en desús des de l'any 1967.
Carai.
Es va llançar el 1964, era un satèl·lit de la NASA, dels primers satèl·lits de telecomunicacions, que permetia fer de relé entre la NASA i les estacions de seguiment dels llançaments espacials de l'època, que hi ha una a Austràlia, n'hi ha una altra a Espanya a prop de Madrid, i doncs aquests satèl·lits feien de relé i permetien traslladar les senyals d'un lloc a l'altre. Però l'any 67 aquest satèl·lit va fallar completament. Des del 67 està voltant al voltant de la Terra, però és completament inactiu, està a uns 4.500 quilòmetres a sobre de la superfície terrestre, i tothom l'havia oblidat. Però que, de cop i de volta, el juny del 2024, pam, fa aquesta emissió de ràdio d'un satèl·lit que està mort.
Ja.
Clar, doncs aquí, misteri. Doble misteri.
Misteri.
Com és possible que un satèl·lit que està mort des de fa 58 anys, de cop i de volta, faci una emissió de ràdio tan potent? Bueno, hi ha dues teories actualment, que no sabem quina és la certa, però potser una té més possibilitats que l'altra. Una és que sigui electricitat estàtica. Yeah. Està en aquesta òrbita, i què passa pels camps magnètics i per plasma, i en un moment on hi ha molta activitat solar i hi ha aurores boreals i hi ha moltes partícules que estan per allà, pues, el mateix que quan nosaltres freguem contra un jersei de llana, fa electricitat estàtica, sí. Pues, quan passes per una zona on hi ha una miqueta de ionització, una miqueta de plasma, es carreguen els circuits morts del satèl·lit, però es carreguen d'electricitat i fa una xispa, sí. Fa una espurna, i llavors fa aquesta emissió de ràdio. Bueno, una possibilitat. L'altra és un micrometeorit que hagi picat contra el satèl·lit, un micrometeorit molt petit, de pocs mil·límetres, i que al picar contra els circuits s'hagin carregat de cop i pom, hagin fet aquesta espurna. Clar, la possibilitat de que pique el micrometeorit, faci l'espurna i el telescopi al mateix temps estigui observant és molt feble. Molt. Doncs prefereixen la idea de que sigui electricitat estàtica, que carrega els circuits i produeix aquestes espurnes. Bueno, pot ser això. Ho estaran estudiant en els propers mesos, perquè també servirà per protegir els futurs satèl·lits de com passin per aquestes zones ionitzades, que no es carreguin i facin espurnes quan estan funcionant, que aleshores és encara pitjor. No?
Malament, rai. Ja.
Doncs sí, sí.
A veure, satèl·lits ja tenen feina.
Anava a dir, perquè un programa del Basté...
Potser són satèl·lits zombis. Els walking satèl·lits.
Que tinguis molt bona setmana, Joan Marc, i moltes gràcies. Avui hem pogut gaudir de la teva presència aquí a l'estudi, cosa que ens agrada sempre.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Avui anem tan lluny com fins al 1960. Vinga, digue-la tu, perquè aquest grup t'agradava molt, eh?
Sí, Ricky? Sí, era un grup bàsicament instrumental de l'època. I el 1 de juliol de 1960, com deies bé, els Shadows, doncs van treure un dels temes instrumentals de més èxit, dels molts que van treure, però també com a tal, o sigui, una de les peces que més va sonar en aquella època, i que de tant en tant sona, i que de tant en tant ens agrada recordar, perquè està, però que molt bé. Es diu Apache.
I vols dir que es pot ballar, l'Apache?
Home, si vols, no. Avui en dia jo crec que es pot ballar tot, eh?
Home, avui en dia sí, però en aquell moment, 65 anys endarrere...
No era una cosa. Per anar a ballar, no.
Doncs a veure, ho intentarem mentre l'escoltem. Tornarem demà, com sempre. Adéu-siau.
Adéu.